Ràdio Estel. Són les 8 del matí. Cada dia, milers d'oients i lectors gaudeixen de l'acompanyament de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Perquè en un món accelerat com el nostre, volem ser el teu oxigen i el teu moment de pregària. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Fons Jesús Diví Treballador, Aliança per Roma. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana recollim la iniciativa del Papa Francesc a favor dels nuclis familiars més afectats pel Covid-19. Volem restituir la dignitat a tots aquells que han perdut el coratge i pensen que no poden més, ha dit el cardenal vicari de Roma, Angelo De Donatis.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Montserrat celebrarà aquest estiu un cicle de concerts d'orgue amb artistes que viuen i treballen a Catalunya. De fet, enguany s'havien de celebrar els 10 anys del Festival Internacional Orgue de Montserrat, però a causa de la situació excepcional creada per la pandèmia del Covid-19, s'ha decidit traslladar tot el programa previst fins a l'estiu de 2021. Per tant, des de la direcció artística del festival, han proposat com a alternativa un cicle de concerts que tindran lloc a la Basílica de Santa Maria els dissabtes 20 de juny, 25 de juliol, 8 i 22 d'agost a les 9 de la nit. D'aquesta manera, Montserrat no tanca les portes al món de la cultura i ofereix un programa musical que s'emmarca dins un cicle alternatiu titulat Festival de Proximitat, protagonitzat per artistes del país, alguns amb projecció internacional, que s'han adaptat a les exigències actuals. L'accés als concerts serà gratuït, però caldrà tenir en compte que la capacitat de la Basílica quedarà reduïda per complir amb la normativa de distància social permesa. Per tant, les persones que vulguin assistir-hi es recomana que facin una reserva de localitat a través del telèfon 93 877 77 66 o del correu electrònic marketing@larsa-montserrat.com. El primer concert del Festival de Proximitat tindrà lloc el dissabte 20 de juny. Serà un homenatge a les víctimes del Covid-19 i especialment a totes aquelles persones que han patit la malaltia a les poblacions de la Conca d'Òdena. El protagonitzarà l'organista Jonathan Carbó, professor d'orgue al Conservatori d'Igualada i molt lligat també a l'orgue del Vendrell, on Pau Casals va aprendre les primeres notes de música. El segon concert serà el dissabte 25 de juliol i anirà a càrrec de Juan de la Rubia, organista titular de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona i professor d'improvisació a l'ESMUC. El mestre Miquel González, director adjunt del festival, serà l'organista del tercer concert, el dissabte 8 d'agost, que servirà per presentar el CD commemoratiu del 10è aniversari del Festival Internacional Orgue de Montserrat, enregistrat per ell mateix. Finalment, el darrer concert d'aquest festival de proximitat serà el dissabte 22 d'agost. En aquesta ocasió, l'organista japonesa resident a Catalunya, Izumi Kando, acompanyada de Nguyen, al violí, i Vincent Filatró, a la viola, donaran una dimensió internacional a aquest cicle. Cal recordar que tots els concerts del Festival de Proximitat 2020 tindran lloc a la Basílica de Santa Maria de Montserrat, començaran a les 9 de la nit i tindran l'entrada lliure, amb control d'aforament, per això, per complir amb les mesures de prevenció sanitàries. Aquests espectacles musicals es podran seguir en directe a través de les televisions de la xarxa de comunicació local i també per Montserrat Ràdio i Montserrat Televisió a montserratcomunicació.cat.
Ràdio Estel.
Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Veneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona Habana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de la venera i les vostres peticions.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia a Catalunya, molt bon dia a Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim durant el cap de setmana i aquesta hora els millors moments de primera hora de tota la setmana.
Continuem en directe al programa Primera Hora. D'aquí res, entrem a la nova normalitat. Com serà aquesta nova normalitat, aquesta nova realitat? Serem els mateixos? Fins a quin punt ens ha canviat com a societat aquesta pandèmia, si és que ho ha fet? Les respostes. Francesc Núñez, professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC i sociòleg i membre del Col·legi de Sociòlegs de Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Sí, cap problema. Encantat.
De fet, no és la primera vegada que ja va intervenir en una altra ocasió i vam estar encantats i per això el volíem tenir avui també al programa a primera hora per la proximitat més que res, no? Perquè, primer de tot, igual potser, professor, és situar-nos, no? La nova normalitat, en principi, ha d'arribar dilluns, no? Com a tal. Però a mi m'agradaria preguntar-li, com a sociòleg, la pandèmia ens deixarà una sotregada temporal o ens deixarà una petjada més profunda?
Jo, per el que s'està veient, aquestes coses no es poden especular, s'ha de veure com reacciona la vida i la gent, en definitiva, no ens deixarà gaire, de moment, gaire petjada. La gent té ganes de tornar, no a la nova normalitat que té una mica aquest sentit d'imposar-nos algunes condicions en com ha de ser, no?, però mínimes i molt formals, i el que tenim ganes és de tornar a la normalitat, no?, a la vida de cada dia. No només perquè tinguem ganes i perquè és el que ens agradava, sinó perquè, senzillament, és el que sabem fer, és el que estem acostumats a fer, i, per tant, el que ens van traient, això, les restriccions, no?, que és el que fins ara havíem tingut, o les prohibicions o les condicions del que s'havia o no s'havia de fer, doncs anem fent el que sempre hem fet. La gent es tira, com estem veient, no?, al carrer i se n'oblida ràpid, fins i tot que ha de portar mascareta, com es pot veure en aquest passeig pels carrers de Barcelona. Ja no et dic els dels pobles. Jo aquí on estic, molt poca gent porta mascareta pel carrer o pels bars. Per tant, la petjada que ens pugui deixar, per més que pugui haver també doncs, reflexions que hàgim dut a terme, experiències molt, molt doloroses que molta gent ha portat, i això, sens dubte, deixarà petjada a les vides humanes. El que tenim ganes és de com d'esborrar-ho, no? I vinga, som-hi, que no ha passat res.
Uh-huh. Tenim ganes com de tornar a començar?
Sí, de tornar a començar, de tornar a la normalitat, a la quotidianitat. En el fons, ens queixem moltes vegades de la monotonia, però a tots ens resulta molt plàcida, perquè perquè la monotonia o el dia a dia vol dir saber el que hem de fer, no haver de preguntar-nos com s'ha de viure en cada moment, que això és una pregunta difícil de respondre i dolorosa, no? Posem el pilot automàtic, ens aixequem i tots funcionem, i funcionem més o menys com ho hem fet sempre. I això és el que estem fent, el que volem fer. Que ens posin condicions complica, per si dir-ho, i ara què faig? Ara haig de fer això? Puc fer això? Fixa't quina complexitat i que confosos estem tots amb aquestes fases, si es pot fer això, si no es pot fer l'altre. I què fem? Doncs mira, jo faig el que sempre he fet, ja prendre, perdona que ho digui, sinó ja prendre el sac. Jo és el que he sentit dir moltes vegades.
La crisi ens ha ensenyat que les nostres prioritats estaven equivocades?
Ens ho ha permet veure. Ens ho ha permet veure, per exemple, què és l'essencial perquè funcioni una societat. Fixa't que, si ens poséssim aquí a mirar-ho, ens qüestionaria moltes coses, perquè és molt poc l'essencial perquè funcioni una societat. Hem necessitat molt poques coses, i amb, és veritat, amb ferides i amb dificultats, però l'essencial és mínim. I aquesta reflexió la podríem haver vist. I també en quant a les vides personals, no? Hem hagut de refer les distàncies socials, que no, el que ens han posat és una distància física, però sí que hem refet qui són els nostres amics, amb qui ens truquem, amb qui mantenim les relacions, perquè hem deixat de veure, alguns, els que ens han confinat, hem deixat de veure moltíssima gent. I hem hagut de reescriure, per si dir els contactes, no? Mm. Aquest el truco cada dia, aquest, mira, el veia abans cada dia i ara fa 2 mesos que no el veig, i ni el trobo a faltar. Doncs és evident que tota aquesta situació forçada i obligada en què ens hem vist a viure, ens ha permès això calibrar el que és important i no les nostres vides, no? El que és essencial i el que no és, amb qui mantenim una relació estreta i amb qui no. Jo crec que això ha estat important i pot tenir les seves conseqüències.
Com creu que reaccionarà la societat en el cas d'un rebrot?
Llavors, això, si hi hagués un rebrot perillós o amb conseqüències encara iguals o tan dolentes com les que hem tingut ara, això sí que ens faria reflexionar, perquè és allò que diu que plou sobre mullat, no? O quan hi ha hagut una ferida, el teixit no ha quedat igual de com era abans. I això ens podria escoure molt i espantar-nos molt més, perquè llavors diríem, ei, això no ha estat una broma, no ha estat, i pot tenir repeticions i pot ser fins i tot molt més greu. Mira els xinesos com estan reaccionant a un mínim rebrot, aparentment, clar, no sabem el que ens expliquen o no, sí. Però 137 casos no són tants com per tot el que estan fent i de la manera desmesurada, aparentment, que han reaccionat. Per tant, jo crec que la por se'ns farà molt més present en cas que al setembre o l'octubre tornéssim a una situació semblant. Llavors ens espantaríem més.
Avui estem parlant amb Francesc Núñez, al programa Primera Hora. Ell és professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC i sociòleg i membre del Col·legi de Sociòlegs de Catalunya. Professor, la pandèmia funciona com una lupa que amplifica tensions prèvies. Això ho ha dit Dani Rodrich, economista i Premi Princesa d'Astúries de Ciències Socials. Hi està d'acord?
Sí, tant. Jo crec que també ho havíem dit al programa aquest que havia participat, no?
Sí.
Que el que està fet és accelerar molts processos que ja estaven presents. O sigui, no és que ens hagi canviat de repent la vida, no és que ara de repent haguem descobert situacions que no hi eren. No. Senzillament el que ha fet és amplificar, també podria ser un altre terme, molts processos que ja hi eren. Per exemple, el de la digitalització de molts àmbits de la nostra relació amb el món. Cada cop els humans ja estàvem en aquest procés, ja hi estàvem, ja hi érem. Ara, de repent, el que ha fet això és explosionar-ho i augmentar-ho i fer-ho molt més ràpid. Aquesta relació mediada que tindrem els humans amb el món a través de la tecnologia, l'únic que ha fet ara és accelerar-se, incrementar-se. No és nou, no? Senzillament s'està consumant, per així dir-ho, un procés. Sí, i en quant pues, a moltes persones, si vols posar en un altre àmbit, no? Tancats a casa seva en el dia a dia amb la seva parella, els hi ha pogut fer veure, això ha augmentat en lupa, les seves deficiències, les seves tensions, les seves misèries. Amb altres també, la seva capacitat d'amor i de comprensió, sí.
Clar, per bo o per dolent, no, professor?
Exacte. No hem de pensar que només el dolent és el que es multiplica en aquestes situacions.
sí.
També el bo, perquè tenim aquesta capacitat els humans, no? De...
Ah, però...
Lo difícil, les situacions extremes, sí, ens fan que surti això. Això és el que ha passat.
Qui ha respost millor a la pandèmia?
A nivell mundial, cadascú ha respost com ha pogut. En tot cas, si hem de mirar els països amb èxit, no? que han sigut... Però han sigut aquells que han estat, com sempre, apostar és el contrari de vegades de ser prudent, no? I has d'apostar per una decisió o una altra. La prudència et fa reflexionar, com veure que coneixes, que saps, i apostar de vegades és una mica sec. Però els hi ha sortit bé els que, amb prudència, no? des de la serenitat, des del coneixement del seu país, de les seves condicions, han apostat, perquè havia que apostar i havia que prendre decisions que no sabies quines conseqüències tindries, ho han fet bé. O sigui, han apostat amb prudència. Nova Zelanda... ja tenim uns quants exemples que des del principi... Ei, aquí el que estem veient és com les opinions van canviant i les decisions en funció de les pressions que es van tenir i dels interessos polítics d'uns i els altres. I clar, aquesta és una mala manera d'apostar, perquè no apostes des de la sabidoria, des de la decisió, sinó apostes des de l'interès i des de la pressió. Jo crec que se n'han sortit bé els que això, han sigut prudents, o Frocine aristotèlica, que es deia, i han sabut apostar bé per allò que ningú sabia que s'havia de fer. Això és el que passa en les situacions difícils de la vida, no? Quan no saps què fer, t'has d'arriscar. I la prudència és una bona consellera per arriscar-se, més que no pas anar a cops de pal, no?
És molt interessant el que ens està explicant. Abans ens ho apuntava una mica, no? El que passarà dilluns, no? Amb aquesta nova normalitat, normalitzada, justament, no? Per els governs. Però, des del punt de vista sociològic, hem de crear un nou modus vivendi?
Estaria bé que fossin capaços de fer-ho, però jo crec que no estan les nostres mans. Aviam, és com sempre aquesta tensió entre què pot un individu sol, no? Davant d'aquests sistemes socials i econòmics i ideològics en els que estem immersos, no? És molt difícil canviar això, com funciona el món. Però estaria bé que, a poc a poc, això que hem après, perquè hem vist que hi ha coses que no són tan importants ni tan essencials i d'altres que són valuoses de recobrar o de reprendre, no? Doncs començar a caminar una miqueta cadascú en aquesta direcció, en aquest nou modus vivendi, no? Hem vist que el planeta no el podem seguir forçant, hem vist que hi ha comportaments que només porten a situacions de malestar i de tensió en definitiva. Bueno, en la mesura del possible, anem a retrobar aquesta manera de viure, que en definitiva, si em deixes fer l'aposta, no passa segurament per reduir el nostre desig de, no? Sí. Per reduir la nostra voluntat de posseir i d'augmentar i de tenir més i de ser cada cop més i més i més. Això hem vist que no cal tant, que es pot viure molt menys i d'una manera molt més austera i més modesta i més allò. Les relacions importants les tens sempre a mà. I el que passa és que això és molt difícil. Fixa't que ja tots els governs, la seva principal preocupació és tornar als nivells del PIB i del consum que teníem abans de la pandèmia, no? Immediatament tots reaccionem al ei, tornem a, vinga, més, que això si no augmenta, s'esfonsa. I canviar aquest modus vivendi ens costarà, però molt i molt, si és que som capaços de fer-ho.
Quins consells ens donaria per encarar aquest nou modus vivendi? És complicat.
Sí, de consells. Els sociòlegs normalment mirem i veiem el que passa, no? Jo crec que personalment hem de fer el que estigui amb la nostra mà i el primer és canviar aquest... Jo crec que això, pensar en que viure bé no passa per tenir més i de tot cada cop més, sinó senzillament amb buscar la qualitat de les coses, de les poques o moltes coses que puguis tenir. I amb això no estic parlant de que hem de ser conformistes o resignats o alguna cosa. No, hem de voler viure bé. Això és una aspiració humana, però el bé no és igual a més, jo crec que és el que diria. Que reflexionem sobre això, no? Que bé no és igual a més. Que viure bé no vol dir tenir més i més i més de tot en cada moment, sinó que hi ha altres coses que són molt més valuoses que la quantitat o aquest poder que ens sembla que tenim quan podem abastar tot el que ens interessa, no? O controlar o dominar. Jo crec que la reflexió ha de venir per aquí. I que pot ser una reflexió molt cristiana, eh? Molt de pensar que de vegades la felicitat no és tant buscar-la en tu mateix com ser capaç d'oferir-la als altres, eh? Perquè pels altres sí que pots fer coses, per la teva és més complicat. És més difícil.
Doncs
hi ha moltes coses que no controles. Perdona.
No, ha estat un plaer conversar amb vostè aquests minuts en aquest matí. Segurament el tornarem a trucar perquè el necessitarem. Francesc Núñez, professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC i sociòleg.
Estaré encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Cuidis moltíssim.
Molt bé, doncs.
Molt bon dia, gràcies.
I bona normalitat.
Bona normalitat, igualment. Cuidis moltíssim.
Bon dia.
Ràdio Estel, segona vegada.
Volíem parlar d'un llibre, i és que després de 400.000 exemplars venuts, volem fer-vos còmplices d'aquest invisible. Perquè, segons el seu autor, hi ha vegades que volem ser invisibles i no ho aconseguim, i d'altres que volem ser vistos, però tampoc ho aconseguim. En parlem de tot plegat amb l'autor d'Invisible. Eloi Moreno, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, un plaer.
Eloi, un llibre que un cop llegit, deixa'm dir-te, es pot recomanar moltíssim, però que se'n pot desvetllar ben poc.
És veritat.
És així, eh?
De fet, ha fet la contra, no sigui més que dos frases, no? Que tu has dit ara mateix, no? Perquè és un llibre que jo crec que lo millor és no saber res del que va, no? De descomençar-lo sense aconseguir que sigui una sorpresa, no? Per al lector.
M'ho poses difícil avui, eh? Ara bé, sí, m'agradaria comentar la cita que obre el llibre, que em sembla molt interessant i que explica bastant sense explicar-ne gaire. La cita que obre el llibre és la següent. Un heroi ho pot ser qualsevol, fins i tot algú que fa una cosa tan simple com posar un abric a les espatlles d'un jove per fer-li saber que el món no s'ha acabat. La cita és de Batman.
Sí.
Per què de Batman?
És que sempre tinguem que ser cites de gent molt important, no? De molts autors ja consagrats, i en aquest cas no, perquè però, bueno, el noi, no, del protagonista del llibre és un forofo, com es diu, dels còmics, uh-huh. I bueno, jo pensava que era una bona opció és començar el llibre amb una cita de Batman, no? I després hi ha un altre Superman, no? També, que viu així com que moltes coses, encara que no veien les coses, no fa falta tindre raig X, no?, per a veure les coses que estan malament.
El que sí que podem dir, sense desvetllar la història, és que és un llibre ple de màgia, començant per la cita de Batman, precisament, és un llibre ple de màgia, però amb una realitat que colpeja de forma molt bèstia, eh?
Sí, és, a veure, sense desvetllar molt del llibre, no?, és quan una persona se sent invisible, no?, i això sí que fiquem al món escolar. També ho podem ficar al món del treball, no? De quan estem en una empresa o qualsevol aspecte de la vida, però estan centrant-nos en el món escolar, doncs un ja més o menys ja sap per on va el llibre, no? Perquè de sobte hi ha xiquetes que se senten invisibles perquè mai, ningú es fa cas, no? O estan apartats de la resta dels companys.
A més, un llibre que parla molt de sentiments, aquest invisible, que normalment ja ho fas, ho has tractat en els teus llibres anteriors, sí que has parlat molt d'això, dels sentiments, però que en aquest són la base de tot.
Sí, a més, per a mi ha sigut el llibre que més m'ha costat escriure, el més dolent per a mi. Jo he plorat, no? Jo ho confesso.
Tu has plorat i fas plorar, eh? Sí. Deixa'm-ho dir-t'ho, també.
És que he plorat.
Eloi.
Hi ha molt per al llibre, uh-huh. En psicòlegs infantils, que m'han contat molts casos, no? M'han contat moltes històries. I clar, quan tu estàs escrivint el llibre, i això et diu, jo estic així tranquil·lament escrivint una història, però que aquesta història ha passat de veritat, no? Aquesta història és d'un noi, una noia que ha sofrit això, no? Jo te confesso que he plorat escrivint el llibre. Sí.
Uh-huh. Es tracta d'una novel·la, també deixa-m'ho dir així, i és la meva percepció, eh? Perquè els petits entenguin que el que senten és normal, però perquè els grans aprenguem a entendre els petits, també, eh?
M'ha encantat, és veritat, eh? Totalment d'acord. Perquè jo sempre recomano el llibre per petits, però per grans també, no? I m'ha passat una cosa molt bonica amb aquest llibre, i és que en els hogars, en les cases, estan llegint els pares i els fills, no?, a la vegada. I això és una cosa que, no sé, me parece muy, muy bonito, ¿no? Que después cuando acabes y sigues, pues comentarlo en el tu padre, en tu madre, ¿no? Antes del tu fin. O sea, que no, te, no es un libro que tenga edad. A pesar de que ya en molts, bueno, yo creo que está contando esos centros educativos que ya lo han ficado con lectura, que eso es una barbaridad.
Déu-n'hi-do. ¿Has fet xerrades a escoles o no?
Sí, moltes. Moltes, uns 50 d'any, saps? Que és una barbaritat, si penses. A moltes escoles, sí.
Per tant, has parlat amb nens i nenes que han llegit el teu llibre, entenc, eh? Quina sensació els ha donat?
Clar, que han llegit i que han viscut, saps? Que a més, quan jo faig la xerrada, després en la firma de llibres, no? Per això, que és molt bonic, i després, en petit comitè, com es diu, han vingut a un i m'han dit que llegir el llibre s'han sentit molt identificats, perquè pensaven que estaven a soles, que mai... que ningú podria entendre el que estaven sentint, no? Uh-huh. El llibre s'han adonat que hi ha més temps que passa el mateix que ell, no? Que no estan a soles. I això per a mi és molt, molt bonic, no? És com un objectiu del llibre, el deixar una societat una miquina millor, no?
Per cert, una història, això sí, narrada diferent, no des del punt de vista dels ulls del protagonista, o no només des dels ulls del protagonista, sinó des dels altres punts de vista. Per què vas decidir-ho fer així?
Perquè hi ha més llibres, no?, que parlen més o menys del mateix tema, però jo volia fer una ullada diferent, no? I fer, com tu dius, que no només sigui el protagonista, sinó que és un llibre que quan tu acabes dius, ostres, és que parla de tota la gent que moltes voltes, i jo el primer, que a voltes hem mirat cap a un altre costat, no? Tu veus una cosa i de sobte dius, va, això no va a mi i això no és cosa meva, no? I va justament en el seu objectiu, en que la gent quan acaba el llibre diu, uf, tinc que obrir els ulls més, no?, a partir d'ara. I això m'han dit molts lectors, no?, que després d'acabar el llibre diuen, jo tinc que obrir més els ulls per a veure què passa al meu voltant.
I tant. T'ha donat la sensació quan has acabat d'escriure el llibre que la societat fem més invisibles a una altra part de la societat?
Sí, és que, i cada volta pareix que més, i per això tenim que lluitar, no?, contra això, perquè ja no sé en l'àmbit escolar, perquè ara mateix, jo què sé, en l'àmbit laboral moltes persones se senten a soles, no?, se senten invisibles, perquè ningú no es fa car, no? I la societat en general també, no només al laboral o al tema escolar, no?, en el dia a dia. I jo penso que una persona siga invisible no és per ella, no? És sobretot per la gent que l'envolta, no?, que també tenen que fer més coses.
M'agradaria també comentar amb tu la portada, que és impressionant, és de luxe, de veritat, que es veu la silueta d'un nano, per qui no l'hagi vist, les lletres d'invisible a sobre, com si fossin una mica un núvol, entenc,
sí.
I unes gotes que baixen i rodegen aquesta silueta del nano, eh?
Sí, és preciosa, no?, la portada. A més, he tingut la sort, que no sempre passa, que s'ha traduït ja a 10 idiomes, crec, i totes han respectat la portada original, no? Ara també hem fet la mateixa portada, un poquit més, el colorete més blau és més verdós, no?, per distingir-la, però és preciosa, preciosa. I sí, són com un núvol, que és el nom de l'invisible, i són gotes. I aquestes gotes hi ha que interpretar-les, no?, si és pluja o són... gotes de plorar, no? Uh-huh. És el bonic del llibre, que has d'interpretar-lo tu també.
A més, em sembla que estàs molt content perquè és el teu primer llibre amb Nube de Tinta, eh?
Sí.
Si no m'equivoco.
És una experiència molt bonica, no? Perquè Nube de Tinta està orientat a més juvenil, encara que jo soc escric per adults, no? Uh-huh. Vaig fer un llibre com invisible que ja no és només per juvenil, no? Que estan recomanant també per pares, per professors, per mestres, no? Perquè al final és un problema, diguem, global, no? No és d'una sola edat.
Parlem-ne d'aquest problema, parlem-ne, perquè de veritat que val la pena, i per començar a parlar-ne, Invisible, d'Eloi Moreno. Eloi Moreno, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquest matí. Moltíssimes felicitats per un llibre que emociona, de veritat. Gaudiu-lo, tots aquells que pugueu, aquest Invisible de l'editorial Nube de Tinta, amb Eloi Moreno, que val molt la pena. Eloi, gràcies.
Moltes gràcies.
Una abraçada molt gran.
Gràcies.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.